Bona tarda, són les dues. Tenir dret a l'atur i que no et puguin acomiadar sense justificació. Podria semblar que són drets laborals que la majoria de treballadors tenim garantits, però fins avui hi havia gairebé 400.000 persones que per llei no tenien dret a aquestes condicions tan bàsiques.
El bienestar para las que hasta el día de hoy han sido las grandes olvidadas, las mujeres trabajadoras más vulnerables. Hoy las mujeres trabajadoras del hogar conquistan los derechos en sentido pleno. Sí, el primer tercio del siglo XXI.
Així ho explicava fa molts pocs minuts la ministra de Treball, Yolanda Díaz. Les treballadores de la llar han hagut de lluitar molts anys per aconseguir que s'equiparin les seves condicions laborals a la de la resta dels treballadors, i no ha estat fins ara, i també després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea sentenciés que la normativa laboral espanyola les discriminava, que s'ha aconseguit una fita tan important i aparentment tan lògica. D'aquesta aprovació en parlarem en uns minuts amb la Fanny Galeas. Ella ha estat treballadora de la llar i ara és la representant del sector a Comissions Obreres.
Estel Migdia, amb Diana Silva.
Abans, però, comencem pels titulars. Foment del Treball fa una crida al govern espanyol a no rendir-se i apostar fort pel projecte del gasoducte Midcat. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. Ho fan després de la negativa de França a reactivar el mecanisme que permetria transportar gas des d'Espanya fins al centre d'Europa, passant pels Pirineus catalans.
Renfe reconeix que la xarxa de Rodalies és insuficient pel volum de població i les necessitats actuals de Catalunya.
Ho ha explicat al matí a Radio Estel el director d'Estratègia i Innovació de Renfe, Manel Villalante. Per fer-hi front, la companyia preveu que amb el nou pla de Rodalies permeti augmentar un 50% la capacitat del transport en els propers 3 o 4 anys.
I Barcelona tindrà gairebé 2.000 habitatges amb serveis per gent gran.
Hi haurà 475 nous pisos que suposaran un increment del 33% d'aquests habitatges pensats per majors de 65 anys.
Precisament avui coneixerem una altra opció d'habitatge per la gent gran.
Sí, són els habitatges cooperatius, uns edificis on la gent gran pot conviure per evitar situacions de soledat. Ens ho explicarà el José Tellet, de la cooperativa Sostre Cívic, una de les impulsores d'aquest tipus de projectes.
I pel que fa als esports, Xavi Toscano, bona tarda.
Bona tarda.
El Barça s'ha entrenat aquest matí per preparar el debut a la Lliga de Campions de demà dimecres.
Els blaugranes s'estrenen a la Champions davant el Victoria Pilsen al Camp Nou demà a les 9 de la nit. Escoltarem què ha dit aquest migdia sobre aquest partit l'entrenador Xavi Hernández i el jugador Jules Koundé. La Champions, però, ja comença aquesta nit amb el Celtic de Glasgow, Real Madrid i el Sevilla Manchester City.
I en plana cultural, aquest divendres torna la 40a edició de la Setmana del Llibre en Català fins al 19 de setembre. Es presentaran més de 150 novetats editorials. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. Cristina Domènech, directora de la Setmana del Llibre en Català, ha assegurat a Ràdio Estel que aquest any es recuperarà el 100% de la presencialitat. En total, la fira que se celebra al Moll de la Fusta de Barcelona comptarà amb 84 casetes i 259 expositors, 3 escenaris per a joves i adults i també un espai familiar.
Abans de repassar el més destacat, fem una ullada de com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. La calor és avui la protagonista arreu de Catalunya. Han pujat les temperatures respecte a les d'ahir. Es manté aquesta elevadíssima humitat a la costa i, per tant, fa molta xafogor. Les màximes entre ara i les properes 3-4 hores poden arribar ben bé fins als 33 o 34 graus en alguns punts de l'interior del país, i a la costa sobrepassar puntualment els 30, però amb humitats de més del 80% que fan que la sensació tèrmica s'acosti als gairebé 40 graus. Comencen ja a créixer alguns núvols cap a les comarques del Pirineu, poc important, però no descartem que a la tarda puguin acabar donant algun ruixat cap a la zona de Girona, el Pirineu més oriental. De cara demà esperem que les temperatures es mantinguin com les d'avui, també la humitat, i a la tarda augmentarà una mica més la nuvolositat després d'un matí relativament assolellat. Núvols que demà a la tarda donarien ruixats cap a les comarques del Pirineu, però també a molts punts de les comarques de Tarragona, localment amb una certa intensitat. De cara als propers dies hem de continuar parlant de temperatures altes i de núvols amb ruixats a mitja tarda, especialment cap a les comarques del Pirineu.
Ah, Aquest matí el Consell de Ministres ha aprovat el decret llei que permetrà que les treballadores de la llar tinguin dret a cobrar l'atur si es queden sense feina i obligarà a justificar el seu acomiadament. Amb l'aprovació, els drets d'aquest col·lectiu s'equipararan a la de la resta dels treballadors i s'alinearan amb la normativa comunitària de la Unió Europea.
El canvi arriba després de molts anys de reivindicacions i després que el passat mes de febrer el Tribunal de Justícia de la Unió Europea sentenciés que la normativa laboral espanyola discriminava les treballadores de la llar perquè les deixava sense dret a l'atur. El tribunal també va considerar que hi havia una discriminació indirecta per raó de sexe, tenint en compte que més del 95% del col·lectiu són dones. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, explica que l'envelliment també és un dels factors preocupants d'aquest col·lectiu laboral.
8 de cada 10 persones, mujeres, que treballen en el hogar tienen edades que dificultan el desempeño de sus tareas y también tener mejor calidad en las políticas públicas. 130.000 de ellas superan los 55 años y tan solo 17.000 son menores de 30 años.
Ara, en cas d'acomiadament, el Fons de Garantia Social serà el que es faci càrrec de les indemnitzacions d'aquells ocupadors que es declarin insolvents. A més, es restringiran les causes que justifiquin acomiadar un treballador de manera unilateral mitjançant el pagament d'una indemnització.
Fanny Galé, representant de les treballadores de la llar i les cures de Comissions Obreres de Catalunya, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què significa per vosaltres l'aprovació d'aquest decret?
Per nosaltres, per les Comissions Obreres de Catalunya, no? És una de les millors coses que han pogut passar al sector, no? Bueno, sobretot la millora, no?, de condicions laborals de moltes dones treballadores de la llar. Ara tindran pues més protecció, no?, davant de la feina, també l'abús i tota la violència que patien moltes dones. I bueno, és un gran logro, una gran lluita sindical, obrera, i que bueno, al final hem pogut tenir la ratificació del conveni 189 i que ha anat més enllà, no?, com amb aquesta norma.
Clar, perquè, per exemple, fins ara, si una treballadora de la llar l'acomiadaven, quins drets laborals tenia?
Les treballadores de la llar tenien molt pocos drets, no? O sigui, sempre, no?, el dret a tenir un contracte, a ser donada de alta, però pràcticament no tenia cap dret, no? Perquè, bueno, perquè era més complicat. Pensa que hi ha moltes dones que estan treballant, no?, i treballen sense contracte. I, bueno, ara, en la nova norma, no?, les coses canvien, s'ha de recollir tot per escrit, no?, i tindran, pues, el preavís, no?, que augmenta, i sobretot l'empleador, pues, bueno, ha de justificar, no?, aquest acomiadament.
Clar, perquè entenem, no?, que aquestes reivindicacions feien molts anys, no?, que les defensàveu, que estàveu lluitant per això. Quins motius es donaven fins ara perquè no se'ls donessin aquests drets?
Sí, exactament, ja ho dius tu, no? Fa 12 anys, no?, que estem lluitant, no?, perquè se ratifiqui el conveni 189 des de les Comissions Obreres de Catalunya, i exactament no tenim, no? No hi ha, no?, cap motiu, no ens han donat cap motiu, no?, per lo que no havia passat. Jo crec que lo que ha passat, no?, era que havia una manca, no?, de compromís per part de cada govern. Ja pensem també, no?, que aquesta norma, no?, ve motivada per la sentència del Tribunal Europeu, no?, i també forçat, no?, per tota la pressió sindical, la lluita, no?, de moltes entitats, i bueno, i ha sigut així, no?, que ha pogut passar.
Explicàvem, no?, que les dues mesures que potser criden més l'atenció del que s'ha aprovat avui és que a partir d'ara hi haurà el dret a cobrar l'atur i també que no se't podrà acomiadar sense justificació. No sé què més hi ha darrere d'aquest decret. Quins altres drets importants heu aconseguit amb aquesta aprovació?
I hi ha moltes coses més, i sobretot el més important, crec jo, el que has dit tu, no?, el dret a l'atur, no?, també tindrà més protecció, no?, davant de l'ensenyament, no?, a l'abús i la violència que estan patint moltes dones a la feina. També tindran, no?, tot tindrà que estar recollit, no?, la jornada, el salari, que abans no ho tenien, el preavís, no?, ara serà de 20 dies, abans, pues, bueno, no feien ni preavís ni res, no?, i sobretot això de justificar el fet de que, bueno, per què no acomiada, no?, a aquesta dona, i sobretot la salut i la seguretat que ara tindran a la feina. Ara hem de mirar, no?, si inspecció de treball i totes les parts involucrades, no?, fan la feina i fan aquesta tasca, no?, de revisió.
Això t'anem a preguntar precisament, no? Ara s'aprovarà aquest decret, això per llei s'haurà de fer així, però creieu que realment això s'acabarà aplicant, no?, el dia a dia?
Jo ho sé, no? I ho sabem des de Comissions Obreres de Catalunya, que serà difícil, serà molt difícil, no? Lluitar per canviar, no? La societat, més que tot, no? Perquè se valori, no? El treball de la llar i les cures, però hem de seguir lluitant. Ja està fet, no? La part més engorrosa, no? De que estuviera per escrit. Tenim una norma que està superbé i que valorem des de Comissions Obreres de Catalunya positivament, i sí que tenim molta feina per fer de conscienciació, d'inspecció de treball i de que totes les parts pues, bueno, hagan la tasca que correspon.
Tu ens també feia referència que no, l'àmbit de les treballadores de la llar és un àmbit on passa molt de que hi ha contractes irregulars o que directament, no, hi ha moltes treballadores que, no, que estan a una casa netejant i no tenen contracte. Creieu que l'aprovació d'aquestes condicions facilitarà que es reguli la situació de moltes treballadores de la llar, que a dia d'avui encara sí estan contractades en negre, diguem?
Sí, segurament que sí, perquè ja les mateixes dones, les mateixes companyes treballadores de la llar ja ho sabran, bueno, ara és notícia, no?, de que ha passat això, i també això farà, no?, que la nostra tasca sigui més fàcil, no? Ja vindran moltes dones i ja tindrem, no?, inclús una norma, un document per escrit on digui això, i bueno, ja també facilitarà la nostra tasca. Serà difícil perquè pensem que aquesta norma també no deixa fora, no?, a moltes dones que estan en situació administrativa irregular, perquè també hem de dir, no?, la norma deixa fora aquestes dones. O sigui, serà difícil, però bueno, intentarem fer el que ja hem fet, que és continuar treballant i res més.
Més enllà del canvi que s'ha aprovat avui, avui la ministra de Treball explicava que el col·lectiu, no, laboral de les dones, de les treballadores de la llar, és un col·lectiu, ja ho sabem, molt feminitzat, però també molt envellit. Explicava que, no, que hi ha un gran percentatge de treballadores que tenen al voltant dels 50 anys i que hi ha molt poques treballadores que tinguin menys de 30. Això us preocupa?
La veritat que sí, ens preocupa, perquè pensa que cada vegada més hi ha menys dones joves, per dir així, bueno, que vulguin, no, fer aquesta tasca, però és que per les condicions laborals que tenen, o sigui, les condicions laborals que tenien les treballadores de la llar, que tenen, no, és que són molt precàries, i més per tema salari, tema de la jornada laboral, les vacances moltes vegades, bueno, les famílies la podien fer fora, no, quan vulgués. O sigui, és això, no? Moltes dones no volen treballar com treballadores de la llar ara mateix perquè es pensen això. O sigui, les condicions no donen, no, aquesta facilitat perquè sigui, pues, una feina que la gent jove vulgui fer.
I precisament, no, el que s'ha aprovat avui, aquestes novetats respecte, no, la manera de contractar i les condicions, creieu que farà que, no, que hi hagi més interès potser pels joves de cara a aquesta professió?
Possiblement, no, tinguin més interès, perquè clar, ja hi ha moltes coses que ja estan per escrit, que ja estaran resueltes, però jo crec que hem de seguir fent més coses, perquè falten coses encara, i ho dic per això, no, per el tema de la llei d'estrangeria, de les dones que estan en situació administrativa irregular, la professionalització del sector, la formació, totes aquestes coses que, bueno, que la norma ha deixat una mica fora, no? O sigui, sigui fent, pues, les reivindicacions de la professionalització del sector, sobretot, perquè aquesta tasca, han de saber com fer aquesta tasca, perquè moltes dones no solament fan tasca, no, a la llar, no, sinó que també fan cura de persones grans.
Doncs, Fanny Galea, representant de les treballadores de la llar i les cures de Comissions Obreres de Catalunya, moltes gràcies per haver passat per l'Estel Migdia i que vagi molt bé.
De res, a tu. Adéu.
Moment del Treball fa una crida al govern espanyol a no rendir-se i apostar fort pel projecte del gasoducte Midcat. Ho fan després de la negativa de França a reactivar el mecanisme que permetria transportar gas des d'Espanya fins al centre d'Europa, passant pels Pirineus catalans.
En una entrevista a Ràdio Estel, el director de Desenvolupament Sostenible de la patronal catalana, Salvador Sedó, creu que Espanya no es pot deixar perdre aquest projecte per les possibilitats que té el país de convertir-se en una potència gasística.
El govern espanyol penso que ha de batallar i ha de negociar en la Unió Europea amb molta fermesa, perquè Espanya es pot convertir, Espanya i Portugal també, la península Ibèrica, però Espanya sobretot, en el hub gasístic del sud d'Europa per la capacitat de diversificació que tenim, no tan sols pel gasoducte que venen d'Algèria, sinó també per les 7 plantes de gasificació que hi ha.
Tot i l'oposició de França, aquest projecte, Sedó creu que encara no es pot donar per enterrat, ja que la Unió Europea el veu com un gasoducte necessari.
La Comissió Europea, però, es desentén del Midcat i afegeix que fins que no hi hagi un acord entre els països afectats, Brussel·les no es pronunciarà sobre l'actual context de crisi energètica.
Consideren que qualsevol infraestructura que hagi de traspassar fronteres, com és el cas del Midcat que connecta la península Ibèrica amb la resta d'Europa, ha de ser analitzada pels membres afectats. Així doncs, fins que no hi hagi acord entre Espanya i França, Brussel·les no opina.
El president de França, Emmanuel Macron, assegura que està disposat a deixar-se convèncer que el Midcat pot ser necessari, però per ara és taxatiu.
Sí, Macron creu que el Midcat és car de construir, no serviria per portar hidrogen verd en el futur i les connexions de gas que ara hi ha entre Espanya i França només han funcionat el 50% de la seva capacitat i, de fet, Macron diu que és França qui envia gas a Espanya i no a la inversa.
Precisament aquesta tarda el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà al Senat per informar sobre el pla d'estalvi i gestió energètica del seu govern i també per informar la cambra sobre el context econòmic i social.
Tot plegat coincideix amb l'anunci de la Unió Europea d'una modificació del mercat energètic a escala comunitària que Espanya reclamava des de fa un any.
Una sessió al Senat que també anirà marcada pel cara a cara que hi haurà entre Pedro Sánchez i el cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo.
El Partit Popular arriba al debat d'avui proposant que la rebaixa de l'IVA del gas al 5% sigui durant tot l'hivern i no només fins a final d'any, com proposa el govern espanyol. La mesura del Partit Popular s'inclourà en un document que farà arribar aquesta mateixa setmana a la Moncloa, com ja van fer amb el pla anticrisi o amb la proposta sobre la independència judicial.
I a Catalunya, el govern vol treure a ferro les discrepàncies entre Esquerra i Junts per Catalunya sobre si s'ha d'anar a la manifestació de l'11 de setembre convocada per l'Assemblea Nacional Catalana. La portaveu de l'executiu, Patrícia Plaja, normalitza les diferències d'opinió entre els dos socis de govern i no concreta si els consellers d'Esquerra hi aniran o no. Judit Caselles, des del Palau de la Generalitat, bona tarda.
De 5 dies perquè hi hagi la manifestació de l'ANC, encara no se sap si els consellers d'Esquerra seguiran els mateixos passos que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i tampoc no hi aniran. De moment no s'ha confirmat l'assistència de cap d'ells, tot i que el govern tampoc no la descarta. En canvi, des de Junts per Catalunya ja han confirmat que tots els consellers sí que hi aniran, inclòs el vicepresident del govern, Jordi Puigneró. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, ha volgut normalitzar aquestes discrepàncies entre els dos socis.
El dispositiu de seguretat de cara a l'11 de setembre ja està llest i es preveu que sigui igual que els anys anteriors. Des del govern asseguren que esperen actes multitudinaris i pacífics. I per altra banda, avui la portaveu del PSC al Parlament, Alicia Romero, ha enviat una carta al conseller d'Economia, Jaume Giró, per agendar una primera reunió de treball entre els socialistes i el govern per començar a negociar els propers pressupostos catalans. És una carta que ha avançat l'agència EFE i a la qual ha tingut accés Ràdio Estel, Judit.
El PSC explica que el repte més gran amb què comença el curs polític és aprovar uns nous pressupostos per al 2023. L'ES, tenint en compte el context econòmic complicat per l'augment de la inflació i per l'encariment de l'energia per la guerra a Ucraïna. Per això el partit diu que és el moment d'unitat i de posar l'interès del país per davant del de partit. La carta, signada per la presidenta del grup parlamentari del PSC, Alicia Romero, demana al conseller Giró una primera reunió de treball per encarar la negociació dels comptes. Per al govern, aprovar unes noves finances també és una prioritat, però fins ara només ha contemplat fer-ho amb els comuns i la CUP i ha descartat el PSC.
Gràcies, Judit.
Estel, amb Diana Silva.
Renfe reconeix que la xarxa de Rodalies és insuficient pel volum de població i les necessitats actuals de Catalunya. Ho ha explicat al matí a Ràdio Estel el director d'Estratègia i Innovació de Renfe, Manel Villalante.
Rodalies, tal com està configurada, està pensada per una Catalunya de bastanta menys població. I per unes necessitats, és a dir, per tant, el país se'ns ha fet gran, tenim més gent, i sovint quan es parla d'això es diu, bueno, doncs hem de passar de les infraestructures planificades per a una Catalunya de 6 milions cap a una Catalunya de 7 milions i mig que mida 8.
Per fer-hi front, la companyia preveu que amb el nou pla de Rodalies permeti augmentar un 50% la capacitat del transport en els propers 3 o 4 anys.
Villalante defensa que només solucionant el problema de 100 trens que necessiten una renovació o ampliació ja es podria fer créixer un 30% la quantitat de passatgers que podrien utilitzar el servei. L'objectiu de pla que plantegen des de Renfe és passar d'un servei de Rodalies a un servei de metro regional. El canvi es pretén fer sense una ampliació de la xarxa ferroviària i apostant sobretot pel desdoblament de les vies ja existents.
Per altra banda, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, espera que els descomptes al transport públic s'allarguin mentre duri la situació d'emergència social.
La gratuïtat de Renfe i Rodalies va entrar en funcionament aquest mes de setembre i estarà en vigor fins al 31 de desembre. De totes maneres, Colau espera que els descomptes s'allarguin.
Saludar que el govern central, no, finalment hagi atès la nostra demanda de facilitar molt l'accés tant a Rodalies com al transport públic amb aquestes reduccions tan importants de preus, que entenc que s'allargaran mentre es duri la situació d'emergència social i econòmica.
La decisió d'allargar aquests descomptes correspon a l'Estat i l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona.
I encara parlant de Renfe, un petit apunt sobre de serveis. Hi ha retards de més de 25 minuts per una incidència entre Arc de Triomf i Plaça Catalunya que obliga a reduir i a desviar per Passeig de Gràcia l'R1.
Segons ha informat Renfe, la incidència està comportant una limitació de la capacitat operativa en la via d'entrada a Barcelona. La incidència es produeix des de 12:45 i obliga a desviar el servei de la línia R1 pel túnel de Passeig de Gràcia amb dos trens per hora i servei. Renfe ha explicat que es fa per minimitzar els importants increments de temps de viatge que suposaria mantenir l'oferta prevista. Les línies R3 i R4 mantenen la freqüència habitual, però poden patir retards, com també pot passar amb els trens de l'R2. Tècnics de DIF estan avaluant les opcions per resoldre la incidència.
I en salut, el nombre de pacients a les unitats de cures intensives ha arribat al seu mínim històric, amb 9 persones ingressades per Covid.
En són 7 menys que fa una setmana. Aquestes dades publicades pel Departament de Salut confirmen la millora de la pandèmia a Catalunya. Actualment hi ha 524 persones ingressades als hospitals catalans. A banda, durant la setmana passada es van declarar 18 morts per coronavirus, tots ells majors de 60 anys. Pel que fa al nombre de positius, 2.830 persones han donat positiu per Covid-19. Amb aquesta xifra, la taxa de casos per 100.000 habitants baixa fins a 40.
I avui un total de 5.352 estudiants s'han presentat a la nova convocatòria extraordinària de les proves d'accés a la universitat.
Els alumnes estan repartits en 24 tribunals arreu de Catalunya i asseguren que tenen nervis, però que han deixat enrere la preocupació de les mesures de la Covid. Així ho han assegurat dues docents, la Mireia i la Noemi, a l'Agència Catalana de Notícies.
Una mica de tot. Hi ha alguns que els he vist prou tranquils, però bé, ara sí que al principi, mentre no troben l'aula i tot, és una mica complicat.
Jo crec que aquest any estaven una mica més tranquils, també, eh? He vist que s'avisaven entre ells, que venien doncs, més en grup. Jo crec que aquest any els he vist més tranquils.
Entre els alumnes que es presenten a la convocatòria extraordinària hi ha els que ho fan per primera vegada perquè el juny no havien acabat els estudis i els que repeteixen perquè van suspendre o per millorar nota.
I atenció a aquesta xifra. Catalunya costa 600 euros més anar a l'escola que la resta d'Espanya.
L'Organització de Consumidors i Usuaris ha calculat que de mitjana a Espanya les famílies es gasten uns 2.186 euros per fill en la tornada a les aules, mentre que a Catalunya costa uns 2.700. Són declaracions de la delegada de l'OCU a Catalunya, Esther Lorente.
Aquests 2.800 euros és la mitjana entre col·legis públics, privats i concertats.
Sí, eh?
És a dir, els col·legis públics que no tenen l'escolarització, que és gratuïta, és inferior. Hem fet un estudi i nosaltres veiem que respecte als centres privats i concertats ha pujat un 10%, més o menys com a l'IPC, i respecte als col·legis públics un 3%.
Ho deia la delegada de l'OCU aquí a Ràdio Estel i també la responsable del programa de Famílies i Infància de Càritas Barcelona, Mireia Milian, ha apuntat al matí a Ràdio Estel que cada vegada que hi ha més famílies en situació de vulnerabilitat que necessiten ajuda i que aquest fet podria afectar emocionalment els nens.
Aquestes dificultats que afecten l'economia familiar, doncs d'una manera directa els afecten tot el que seria, no? Tot el que seria matèria escolar, etc. Però també, no? En l'impacte en el seu aprenentatge, perquè al final doncs, aquesta inestabilitat econòmica té un impacte a nivell emocional i, per tant, en l'aprenentatge d'aquest infant.
Des de Càritas Barcelona han afegit que les famílies més vulnerables els demanen sobretot roba i material escolar i informàtic.
El 40% de les llars d'infants privades asseguren que tenen menys matriculacions de P2 que a l'inici del curs passat. Segons una enquesta de l'Associació Catalana de Llars d'Infants, aquesta dada podria tenir relació amb la gratuïtat de la pública. El portaveu de l'entitat assegura que hi ha centres que fins i tot han hagut de tancar per aquest motiu, a banda que aquest any hi ha una baixada de la natalitat. L'organització ha reivindicat que si el 72 euros mensuals de subvenció pública se li sumessin 200 més, s'assoliria gairebé la gratuïtat de P2 als seus centres.
I encara parlant d'educació, després que diversos centres escolars es queixessin que el primer dia de curs s'han trobat amb pocs monitors per cobrir les hores de tarda amb activitats de lleure, avui ens hem volgut fixar en la importància d'aquestes activitats extraescolars i en què aporten en l'educació dels més de 365.000 joves i infants que aquest estiu han participat en activitats de lleure a Catalunya. És un reportatge que ha preparat la Carla Buigas.
Tota activitat de lleure té una intencionalitat educativa que contribueix a millorar el rendiment acadèmic d'infants i joves i també les seves competències de cara al món laboral. La directora de la Càtedra de Lleure Educatiu i Acció Sociocultural de la Fundació Pere Tarrés, Xus Morata, destaca la importància d'educar els infants en aquests espais fora de l'aula.
Desenvolupar competències i capacitats que també per als infants els ajuden a construir el seu èxit escolar. Quan fan una obra de teatre i tenen que, potser, no, treballar-la en veu alta o fan un pressupost en un campament, doncs tot això són també aprenentatges de caràcter lingüístic, matemàtic, relacional, que els ajuden.
Morata, que és també investigadora principal del grup de recerca, innovació i anàlisi social, insisteix en la tasca que fa el lleure educatiu a l'hora de les relacions entre els infants, un fet que assegura que combat també les desigualtats socials de les famílies.
Una contribució molt important als processos de cohesió social dels territoris, afavorint que entitats no lucratives i organitzacions socials construeixin xarxa i xarxa social interconnectada. En aquest sentit, per als infants i adolescents que tenen situacions de més vulnerabilitat social, doncs el lleure pot ser un espai privilegiat per connectar-se amb altres infants i amb altres adults, per connectar-se també amb els territoris, no? I també fer un procés de superació de pobresa.
Cada cop la consciència de la necessitat de lleure és més ferma. Entitats com Càritas Barcelona reclamen aquestes activitats i espais per a famílies en risc d'exclusió social. Només aquest estiu han atès més de 400 infants i joves que han participat en activitats de lleure gratuïtes. També l'administració hi està destinant recursos.
Hi ha cada vegada més reconeixement, però encara falten molts recursos. Jo crec que hi ha més reconeixement i més consciència de la importància, però també diríem que no estem a l'alçada del que seria posar els recursos i accions política també, que d'alguna manera això ho conformin.
Tot plegat quan ha començat el curs amb falta de monitors en algunes escoles o amb monitors sense titulació, ho explicava Pere Forga del Sindicat d'Educació USOC.
En el lleure a Catalunya s'han necessitat entre 30 i 40 mil monitors, que això és molt més del que nosaltres entenem que hi ha de monitoratge amb gent formada. Caldrà veure com s'avalua i, en tot cas, s'haurà de prendre les decisions amb valenties.
Des dels sindicats es demana que es valori el món del lleure com la importància que té en els infants.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Diana Silva.
Liz Truss ja és la primera ministra del Regne Unit. La reina Isabel II l'ha nomenat després d'acceptar la dimissió de Boris Johnson.
L'acte s'ha dut a terme per primer cop a Escòcia a causa dels problemes de mobilitat de la monarca en un acte al castell de Balmoral. Abans de nomenar a Truss, la reina ha rebut a Johnson, que ha presentat formalment la seva dimissió i hores abans s'ha acomiadat del públic en el seu últim discurs com a primer ministre. Després, en un acte protocolari conegut com el Besamans, la monarca ha demanat a Truss que formi un nou govern.
I a Catalunya, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una nena de 3 anys aquesta nit a Manresa.
La criatura ha caigut al carrer des d'un balcó d'un cinquè pis. La policia ha descartat indicis d'intencionalitat o criminalitat i apunta a un fet accidental del que estan investigant les circumstàncies.
Una menor ha denunciat haver patit una punxada durant el Festival Acústica de Figueres.
Els fets van passar a les 3 de la matinada de divendres, quan la menor de 17 anys va notar una punxada al braç esquerre. La noia va acudir al punt lila i va ser atesa en un centre sanitari. Segons han confirmat els Mossos d'Esquadra, la jove no va patir cap mena de delicte després de rebre la punxada i tampoc es va trobar malament. La menor ja ha presentat una denúncia als Mossos i les autoritats mantenen la investigació oberta per un delicte de lesions lleus.
I us avançàvem amb titulars. Barcelona tindrà gairebé 2.000 habitatges amb serveis per gent gran. L'Ajuntament ha presentat avui una de les 6 noves promocions d'aquest nou model de pisos públics per a aquest col·lectiu a la ciutat, que promouen l'autonomia mentre conviuen en comunitat. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Són 475 nous pisos que se sumen als 1.433 actuals i que suposen un increment del 33%. Aquests habitatges estan pensats per a majors de 65 anys, amb algun tipus de dependència, però un alt grau d'autonomia i dificultats per accedir a un habitatge. El perfil és el d'una dona gran, de més de 80 anys, i que viu sola. Són pisos de poc més de 40 metres quadrats i amb espais comunitaris i serveis a l'edifici, com línies de teleassistència, geriatria o neteja. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha convidat a les administracions a promoure aquest model.
Permeten l'autonomia, milloren la qualitat de vida, promouen les relacions socials i eviten la soledat no volguda. Crec que s'ha constatat, com dic, que és un èxit i, per tant, aquí el que hauríem de convidar és que les administracions que tenen més recursos i més competències que els ajuntaments, com és la Generalitat de Catalunya i l'Estat, que realment integrin això en la cartera de serveis d'atenció social i que ho tinguin com un model prioritari a desenvolupar.
El preu mitjà per habitatge és d'uns 444 euros al mes, però els seus usuaris paguen en funció dels seus ingressos. Per aconseguir un d'aquests pisos, cal apuntar-se a l'oficina d'habitatge com a demandant d'habitatge públic.
Gràcies, Sílvia. I a part de les dificultats econòmiques per accedir a un habitatge, un dels problemes de la gent gran és la soledat no desitjada a l'hora d'haver d'anar a viure a un pis adaptat, però que queda lluny del seu entorn. Per fer front a aquestes situacions, hi ha algunes persones que han començat a crear habitatges cooperatius per gent gran arreu de Catalunya.
A dia d'avui hi ha 3 projectes cooperatius d'habitatge sènior que s'han inspirat en un model que es va iniciar a Dinamarca fa 40 anys i que s'ha establert amb èxit a països del nord d'Europa. A Catalunya en trobem un a Sant Feliu de Guíxols, també un grup de persones grans que han comprat un antic balneari a Sant Hilari Sacalm, i el projecte Can 70, que és el primer que es farà en sòl públic a tot Espanya després que l'Ajuntament de Barcelona hagi cedit un solar pels propers 75 anys.
Un dels impulsors d'aquest tipus d'habitatges és la cooperativa Sostre Cívic, i el José Tellez és el seu tècnic de comunicació. José, bona tarda.
Hola, bona tarda.
En què consisteixen exactament aquests habitatges cooperatius per gent gran?
Doncs nosaltres des de fa molt de temps estem intentant importar aquest model nòrdic, però que també funciona a països de Sud-amèrica com Uruguai des de fa molt de temps, amb molt de suport públic, que són habitatges que no són ni de compra ni de lloguer, que són de propietat col·lectiva. Per tant, la propietat sempre és de la cooperativa i les persones, per entrar a viure, doncs han de fer una aportació de capital inicial que fa possible que estigui endavant el projecte, que és una capital que es pot retornar quan marxi del projecte, i després fas una aportació mensual, que seria com el lloguer, per a l'ús del projecte, no? Per a l'ús de l'habitatge, perdó. Llavors, des de fa uns anys, no?, un grup de sòcies, gent gran, doncs van veure que això, més enllà de l'habitatge, també podia ser una alternativa per a les residències de gent gran, no? Per tant, són habitatges que alhora els espais comuns doncs tenen serveis comunitaris contractats per tota la comunitat associats a l'autogestió de la bellesa, no? Com poden ser pues, temes de salut, d'envelliment actiu, activitats esportives, temes de cures, de salut, de menjar comunitari, etc.
Tu ara explicaves, no, que pot ser una alternativa a l'opció d'anar a una residència, que és una opció que en general acostuma a ser bastant cara. No sé quin cost té poder accedir a aquest tipus de vivenda que estàs explicant.
Doncs si ara mateix fugint de les residències públiques, no? que sí que tenen... bueno, que les places són molt limitades, no? Però sí que tenen uns preus més accessibles, ara mateix la mitjana d'una residència privada està al voltant d'uns 3.000 euros, no? Que això pues, fa que molt poca gent no s'ho pugui permetre, no? I que pues, moltes persones han de fer de totes les seves propietats i tal per poder viure, no? Ara mateix el projecte que estem desenvolupant, que és el que està en fase més avançada, que és el de Walden 21, que es farà en un antic hotel a Sant Feliu de Guíxols, els càlculs que estem fent és que la quota mensual, amb els serveis inclosos, sigui de 1.800 euros. Això, si les administracions públiques que puguin donar suport, com serà el projecte de Can 70 que desenvoluparem a Barcelona, no seran quotes molt més reduïdes, perquè aquí, en aquest cas, en Sant Feliu de Guíxols vam haver de fer la inversió per poder comprar un antic hotel, no? A Barcelona pues, el solar serà públic, no? I per tant pues, no s'haurà de fer aquesta inversió i això farà bueno, que s'hagin de complir uns estàndards públics i per tant pues, les quotes siguin molt més reduïdes, no? Però més enllà d'això, d'aquest estalvi econòmic, l'important és que tota la gestió, no? O sigui, que a diferència d'una residència, no? On hi ha una empresa o una administració que decideix quins serveis, quines activitats, com es gestiona el dia a dia de la comunitat, aquí són les persones usuàries, no? Que són copropietàries en col·lectivitat de l'habitatge, que decideixen quins serveis, quines activitats, de manera autogestionada sense que ningú decideixin per ells.
I més enllà del cost, no? Crec que també hi ha una sèrie de requisits, no? per poder formar part d'aquests grups, no? per poder anar a formar part de la cooperativa i estar tots en el mateix habitatge, no sé quines coses es tenen en compte.
Bueno, cada projecte és una miqueta diferent, però bàsicament els requisits és, bueno, s'intenta que hi hagi a partir dels 60 anys, però que hi hagi pues, molta heterogeneïtat d'edats, no? I per tant pues, es fan unes franges d'edat perquè no sigui tothom a partir dels 70 anys, diguem-ne, no? O sigui, això depèn de cada projecte i la principal barrera això sí és la econòmica, no? O sigui, s'ha de poder fer una aportació de capital que sempre és retornable, no? Tant si mors, no? I per tant això ho haré de l'any altres persones que tu decideixis i després poder fer front a les quotes mensuals per ser soci de la cooperativa, però més enllà d'això no hi ha cap altre requisit.
I, per altra banda, a l'hora d'iniciar un projecte d'aquest tipus, quins són els principals problemes amb el que us trobeu a l'hora de tirar-los endavant?
El finançament. El finançament és el principal problema, no? O sigui, tant poder accedir a oportunitats patrimonials, no? Que puguin tenir unes quotes assequibles, no? Per això demanem moltes ajudes a les administracions, perquè sense suport públic doncs serà difícil que aquest model sigui escalable a àmplies capes de la població i sobretot doncs accés a préstecs bancaris, no? Perquè aquest concepte de propietat col·lectiva doncs als bancs els hi costa molt, no?, d'entendre, no? Per sort podem comptar amb la banca ètica i la banca cooperativa del país, no?, que teníem aquí a Catalunya, tenim aquesta sort, que tenim iniciatives en aquest sentit que poden donar suport a aquest tipus de projectes, però això també fa que aquests projectes tinguin un sostre, no?, de vidre, no?, i que per tant no puguin ser escalables, no? Per tant, aquí també demanem suport a les administracions. De fet, el Parlament de Catalunya recentment va aprovar en la Comissió de Drets Socials una resolució en suport a l'habitatge cooperatiu, específicament també el suport a l'habitatge cooperatiu per a gent gran, perquè des de les administracions es pugui donar suport, igual que existeix una política pública de residències, doncs que també existeix una política pública per a aquelles persones que vulguin puguin autogestionar-se com volen viure en comunitat en les residències de la seva vida.
Ja per acabar, al principi explicàvem, no, que ara a Catalunya hi ha tres projectes d'aquest tipus en marxa, no, cadascú una mica en punts diferents. No sé si es preveu que se'n creïn més, si n'hi ha algun altre en ment, o com està la situació?
Sí, de fet, nosaltres estem valorant diferents oportunitats patrimonials privades, i també estem en negociacions amb diferents ajuntaments d'arreu del país per poder tirar endavant més projectes. La veritat és que hi ha molta demanda, o sigui, cada dia doncs, venen més sòcies i cada cop hi ha molta més gent que es fa sòcia de la cooperativa buscant aquest tipus d'alternatives, no? Pues jo crec que sobretot després de la crisi del Covid, no només per la crisi de les pròpies residències, sinó també la por a viure en soledat, no s'ha fet que molta gent hagi vist la importància, no?, d'autogestionar-se la bellesa i de que no hi hagi altres persones que decideixin per tu, sigui una empresa o sigui una administració, i també la importància de no estar sols i soles en els darrers anys de la teva vida.
Doncs José Tellez, tècnic de comunicació de la cooperativa Sostre Cívic, moltes gràcies per passar per l'Estel Migdia i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres per l'interès.
I continuem amb els esports, Xavi, perquè el Barça comença demà el camí a la Lliga de Campions contra el Victoria Pilsen al Camp Nou. L'entrenador Xavi Hernández no ha inclòs encara en la convocatòria els nous fitxatges Héctor Bellerín i Marcos Alonso, però sí que hi va Pablo Torre.
El club blaugrana afronta la primera jornada de Champions motivat amb il·lusió i amb el clar objectiu de millorar el paper que ha fet en les darreres temporades. Demà juga a priori contra el rival més assequible de tot el seu grup, però malgrat això l'entrenador blaugrana no se'n refia en haver parlat aquest migdia en la prèvia del partit.
Un partit trampa per nosaltres, partit que hem d'estar alerta perquè el Victoria de Pilsen és un rival molt físic, un rival que aprofita molt bé les pilotes aturades, que surt molt bé la contra, que centren, que és un rival molt, molt físic tant a nivell d'alçada com a nivell de competició. Poden córrer molt ràpid a les transicions. Bé, un rival difícil.
El tècnic ha explicat que veu el seu equip en un bon moment físic i que té molt bones sensacions de cara a demà sobre la convocatòria. Xavi ha confirmat que compta amb el jove Pablo Torre, que podria disputar minuts després d'anunciar que demà hi haurà 6 rotacions per donar descans a futbolistes davant d'un calendari tan exigent. L'entrenador també ha obert la porta perquè Gerard Piqué recuperi la titularitat i no descarta que Ansu Fati pugui jugar una estona.
Abans de la compareixença de Xavi Hernández, qui ha parlat ha estat el defensa Jules Koundé, arribat aquest estiu al vestidor blaugrana.
I el futbolista francès ha explicat que tota la plantilla està molt motivada per competir al partit de demà.
Mucha ilusión, estamos en una buena dinámica, el equipo vive bien, está contento, así que tenemos que empezar de la mejor manera para ganar este partido y seguro que todo el mundo está muy, muy enfocado y toma muy en serio ese partido.
Koundé també ha dit que es troba còmode amb l'estil de joc del Barça i amb el que li demana l'entrenador, tot i assegurar que prefereix jugar en la posició de central i no de lateral.
Per veure el partit del Barça caldrà esperar a demà, però la jornada de Champions ja comença aquesta nit amb el debut dels altres dos equips espanyols, el Real Madrid i el Sevilla.
Els blancs comencen la defensa del títol de campions d'Europa a Glasgow contra el Celtic. El tècnic Carlo Ancelotti s'ha endut tota la plantilla disponible i només s'han quedat a Madrid Vallejo i Odriozola, que estan lesionats. Pel que fa al Sevilla, els andalusos reben la visita del Manchester City de Pep Guardiola, que aquest any torna a ser un dels grans candidats a proclamar-se candidat a campió. Els dos partits es disputen a les 9 de la nit i es podran seguir en directe per Movistar Liga de Campeones. La resta de partits de la jornada d'avui dimarts són també a les 9 i per la mateixa plataforma: París Saint-Germain-Juventus, Benfica Maccabi-Taifa, Salzburg-Milan i Leipzig-Shakhtar, i a 6:45 de la tarda es juguen el Dinamo de Zagreb, Chelsea i el Borussia Dortmund-Copenhague.
Deixant de banda la Champions, aquest migdia el Barça ha presentat oficialment Héctor Bellerín i Marcos Alonso.
El primer en saltar a la gespa del camp Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva ha estat el català Héctor Bellerín, acompanyat del president Joan Laporta. El jugador ha signat el seu contracte i en les primeres paraules ha valorat així el seu retorn al club blaugrana.
Estic molt, molt emocionat. Com tu dius, he vestit aquesta samarreta durant molts anys a l'Acadèmia del Barça, però sempre ha sigut un somni poder portar-la del primer equip i, bueno, ha sigut un any dels que menys m'esperava tornar.
Bellerín arriba per reforçar lateral dret, signat per una sola temporada amb el Barça després d'aquesta presentació. També ha saltat a la gespa Marcos Alonso, que també arriba procedent de la Premier League anglesa.
En futbol femení, la selecció espanyola juga aquesta nit un altre partit classificatori pel Mundial de l'any que ve.
La Roja juga contra Ucraïna en l'últim partit d'aquesta fase prèvia, amb la tranquil·litat, això sí, de tenir la classificació assegurada. Els bons números del combinat espanyol en aquesta lligueta li han fet guanyar el paper de favorita. Les espanyoles no han perdut cap partit, han marcat 48 gols i no han encaixat cap. Per al partit d'avui serà baixa per la blaugrana Maldiona Caldentell, recentment lesionada de la cama dreta. L'enfrontament començarà a les 9 de la nit i es podrà seguir en directe per Teledeporte.
I I en tennis, Carlos Alcaraz s'ha classificat aquest matí pels quarts de final de l'Open dels Estats Units de tennis.
El jove murcià ha necessitat 5 sets i gairebé 4 hores de joc per desfer-se de Marin Cilic. Els dos tennistes han anat guanyant un set cadascú fins a plantar-se 2-2, però en el cinquè i últim set Alcaraz ha posat la directa i se l'ha endut per 6-3 tirant d'èpica. Això sí, amb aquesta victòria té més a prop l'objectiu d'acabar el torneig com a número 1 del tennis mundial. Només necessitaria arribar a la final per 0, sempre i quan el torneig no el guanyi Casper Ruud. La derrota i l'eliminació de Rafa Nadal aquesta matinada posen les coses més fàcils al jove tenista, que podria alçar a Nova York el seu primer títol de Grand Slam després de passar ronda. Ara Alcaraz jugarà als quarts de final demà contra Jannik Sinner, número 13 de l'ATP. Aquesta tarda, però, es juga ja el primer enfrontament de quarts de final entre Mario Berrettini i Casper Ruud.
I una bona notícia aquest matí, després de 4 mesos lluny dels circuits, el català Marc Márquez ha tornat a pujar una moto.
El pilot de Repsol on ha participat en els testos postcursa del circuit de Misano a Itàlia, un cop recuperat de l'operació al braç dret. En funció de com vagin aquestes proves, l'equip de Márquez decidirà si el de Cervera es reincorpora a la competició quan falten només 6 grans premis per acabar el Mundial de MotoGP.
En ciclisme, en marxa la 16a etapa de la Vuelta, que es reprèn avui després de la jornada de descans d'ahir.
Els ciclistes han sortit a 3:15 des de Sanlúcar de Barrameda i acabaran el recorregut a Torrelavega, passant per la capital andalusa, per Sevilla, en total 189 quilòmetres. A hores d'ara hi ha una escapada de dos ciclistes a 3 minuts 20 segons del grup principal, un grup principal que lidera Evenepoel, que també és el líder de la classificació general per davant de Roglic, que és segon a 1 minut i 34 segons, i d'Enric Mas tercer a 2 minuts i 1 segon.
A l'Eurobàsquet aquesta tarda la selecció espanyola s'enfronta a Montenegro en el quart partit de la fase de grups.
Els homes de Sergio Escariolo han de guanyar si volen recuperar la bona dinàmica dels primers partits després de la derrota davant Bèlgica aquest diumenge. S'enfronten a Montenegro, que ara mateix és líder del grup. Un partit en què es dubta Lorenzo Brown, que té molèsties a l'espatlla i no pot estar al 100%. El partit començarà a 4:15. En aquests moments, però, ja hi ha en joc un altre partit del grup d'Espanya. És el Bèlgica-Turquia, que dominen per ara els turcs 43-59.
I acabem amb la informació poliesportiva. Aquesta tarda el Barça d'en Bol juga un partit avançat de la jornada 7 de Lliga.
Els blaugranes juguen al Palau contra el Torrelavega. El partit s'ha avançat perquè en la data que s'hauria de jugar aquesta jornada el Barça estarà disputant la Superglove. De fet, l'equip només ha disputat una jornada de la Lliga Sobal, que va acabar en victòria 37-26 davant el Freiking Granollers. Per aquest partit, l'entrenador Carlos Ortega disposa de tots els seus jugadors i ha decidit tornar a convocar els 17 del primer equip i descartar-ne un tot just abans de començar l'enfrontament, que es podrà seguir pel canal Esport 3 quan passin 5 minuts de les 8 del vespre.
Gràcies, Xavi. I acabem, com sempre, amb cultura. Olma Giró, bona tarda de nou.
Bona tarda, Diana.
Aquest divendres comença la setmana del llibre en català al Moll de la Fusta de Barcelona. Del 9 al 19 de setembre torna la cita imprescindible amb la literatura catalana en un format 100% presencial. Per primera vegada hi haurà autors internacionals, Ken Follett en streaming, Tatiana Tibulek, Daniel Lacalle i Robert Kolker.
Sí, en la 40a edició de la Setmana del Llibre s'hi presentaran més de 150 novetats editorials, el que suposa la represa literària d'aquesta tardor. La directora de la fira, la Cristina Domènech, ha especificat en una entrevista al magazín de Radio Estel que hi haurà un total de 84 casetes i 259 expositors, 3 escenaris tant per joves com per adults i també un espai familiar. Tot això acompanyat, atenció, d'un bar i dues food trucks.
Ens agrada.
Ens agrada. Per fer la passejada més amena, així ho ha comentat el magazín.
El que volem és oferir a tothom, un públic molt transversal, mostrar aquesta riquesa del llibre en català, que no és la literatura catalana, és a dir, és el festival del llibre en català. Això vol dir que inclou literatura i no literatura, però tot el que es publica en català, allà a la setmana té un espai, no?, per públics molt diversos i per interessos molt diversos.
Cristina Domènech també ha valorat molt positivament el punt de trobada que representa entre l'editor i el llibreter la Setmana del Llibre en Català. Per cert, que la fira es va reubicar al Moll de la Fusta de Barcelona durant la pandèmia, però Domènech ja ha assegurat que han trobat el seu espai i que precisament aquest espai reivindica una Barcelona mediterrània. La directora de la fira també ha destacat que va ser l'únic acte cultural que, tot i modificar el seu format, es va fer durant la pandèmia.
I on també s'ha recuperat la normalitat després de 2 anys marcats per aquesta pandèmia és a Terrassa, el Festival noves tendències.
De fet, un total de 24 espectacles, dels quals 15 són estrenes, es podran veure en aquest festival. Entre els artistes que configuren el cartell destaquen noms com María Salgado i Fran Cabeza de Vaca, Alberto Cortés o Cuqui Jerez. Això sí, el que continua encallat és la internacionalització d'aquest festival, que és un objectiu que ha quedat aparcat aquest any, doncs per qüestions pressupostàries derivades de la pandèmia i també per la crisi energètica que estem immersos. Per a l'any vinent, això sí, l'organització i l'Ajuntament de Terrassa es conjuren perquè el festival pugui tenir per primer cop artistes internacionals.
La 21a Gala Catalunya aixeca el taló, ha inaugurat oficialment la nova temporada de teatre. A la Gran Festa del Teatre Català hi han assistit les principals autoritats polítiques catalanes, com, per exemple, el president de la Generalitat, Pere Aragonès.
Entre altres, i de fet, al Gran Teatre del Liceu s'hi han presentat els millors musicals dels últims 30 anys, com és el cas de Mar i Cel o Historietes de Degó i de Gom.
El mar és com un desert d'aigua, no té camins ni té senyals. El mar és un desert d'onades, una lluita sorda i constant. És el mar, la nostra terra ferma, on vivim arrelats en el vent. És el mar, la nostra terra ferma, on vivim arrelats en el vent. Les veles s'inflaran, el vent.
Ara estem escoltant la mítica cançó dels Pirates, que de ben segur que us sona, però és que, de fet, al Gran Teatre del Liceu també s'hi ha pogut escoltar el Cantando bajo la lluvia d'Àngel Llàcer i Manu Guix.
Aquesta l'has vist o no?
Aquesta no l'he vist.
Jo la vaig anar a veure i em va agradar molt. I a més tothom m'ha dit, jo no he vist la pel·lícula, però tothom em va dir que és igual que la pel·lícula.
Igual que la pel·lícula, doncs s'haurà d'anar a veure.
Què més hi havia?
Bé, què més hi havia al Teatre de Liceu? Doncs també hi ha hagut lloc per al somni d'una nit d'estiu dels Pirates Teatre, que de ben segur que també us sona. Aquesta és la típica que posa una mica nerviós, no?
Mira, jo ho estava pensant, que una mica nerviosa m'estava posant.
T'imagines tenir-la de despertador?
Espero que no.
Espero que no. Bé, també hi ha hagut lloc a la Gran Gala de Catalunya Aixeca el Taló per el Memory d'Àngels Gunyalons, que així sona.
Perquè tots canten drames d'amor, ballen ritmes d'amor, pensen sols en l'amor.
Gala, Catalunya aixeca el taló. La direcció musical ha estat en mans de Joan Vives i Xavier Mestres, que han estat al capdavant d'una orquestra formada que aviat es diu per 60 músics recentment titulats de l'ESMUC, que és l'Escola de Música de Catalunya, i la direcció artística estava en mans de Joan Maria Segura. La gala, que ha estat així de ritme molt àgil, ha enfilat fins a 35 fragments de musicals estrenats durant els últims 30 anys. L'acte ha tingut tres presentadores diferents, que aquesta opció l'he trobat molt encertada, perquè el que buscaven era representar tres generacions diferents. Per tant, l'han presentada la Mercè Comas, la Júlia Bonjoc i la Martina García.
Molt aconseguit.
Aconseguit.
I encara amb teatre, les sales de teatre catalanes han rebut més de 2 milions d'espectadors durant la temporada 2021-2022, unes dades que s'acosten molt a les que hi havia abans de la pandèmia.
I una vegada més, Diana, els musicals i els espectacles de comèdia han estat els que han atret més públic. Cantando bajo la lluvia, el Tívoli va ser l'espectacle més vist de tota la temporada.
Per això hi vaig anar.
Exacte, vas fer bé, vas fer bé. Seguit, qui segueix Cantando bajo la lluvia és Billy Elliot, el Victoria. Adéu Arturo, el Coliseum, Impro Show, el Teatre Neu de Gràcia també van ser dels més vistos. Això sí, la majoria d'aquests muntatges per al gran públic són en castellà.
s'han de millorar coses encara. Sí. I precisament, minuts abans d'aquesta gala de Catalunya aixeca el taló que ens comentava l'Olma, el Liceu ha inaugurat les portes de l'entrada principal, una obra de l'artista Jaume Plensa.
Sí, les tres grans cledes d'acer inoxidable batibles que tancaran l'accés de la porxada durant les nits són l'homenatge de Plensa a la música i també al mateix Liceu. El moviment evoca la pujada i la baixada del taló, mentre que les lletres d'alfabets diversos que les conformen s'inspiren alhora en l'obra de Gaudí, també la de Miró i en la diversitat cultural a la Rambla.
I continuem amb inauguracions, perquè el Palau Robert ha inaugurat el 17 de novembre del 1997 sota l'impuls de Xavier Trias. Celebrarà aquesta tardor els 25 anys. Ho farà, estarà en logotip amb una exposició commemorativa i també una gran festa el dia de l'aniversari.
Clar, el 17 de novembre, que farà els 25 anys, doncs faran una gran festa i la directora del Centre Cultural de la Generalitat, l'Elisabet Abad, ha apuntat que a banda han programat diverses exposicions destacades com la que es dedicarà al programa Crims o els 180 anys de la firma de moda d'alta costura Santa Eulàlia. També hi haurà exposicions sobre els cartells de la Diada, que, per cert, aquesta setmana al Jardí del Palau Robert s'hi poden veure les 10 propostes finalistes del concurs per triar la imatge institucional de la Diada d'aquest any.
I podem anar i acabarem amb Salvador Dalí, perquè el biopic del pintor anomenat Daliland i dirigit per Mary Harron i protagonitzat també per l'actor Ben Kingsley no té l'autorització de la Fundació Gala Salvador Dalí per poder-lo presentar en la clausura del Festival Internacional del Cinema de Toronto.
És una llàstima perquè la Fundació, que argumenta que s'ha assabentat de l'estrena per la premsa, es va posar en contacte amb la productora per poder regularitzar els drets, però encara no han obtingut cap resposta. Estem
veurem com avança. Gràcies, Olma. De setembre de 1971 naixia Dolores O'Riordan. La cantant de The Cranberries va triomfar amb temes com Zombie, Dreams o aquest When You're Gone que escoltem. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Galdric Pelegrí i a la tècnica el Jordi Carretero. I ara us deixem amb la caravana de Joan Trias.
Ràdio Estel.
Hi cabem tots? Doncs som-hi, no?
De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias i el seu equip arrenquen i qui sap on aniran a parar. La Caravana, el programa de realitats i actualitats, filosofies i rock, tietes i crims i tot allò que vagin recollint durant la ruta. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel, La Caravana, amb Joan Trias.
Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.